Tal com dèiem en començar el programa d'avui, ahir lamentàvem el retall de plantilla de l'editorial de la Universitat de Cambridge. Un avís, segons analitzen els sindicats britànics, del perill que corre l'editorial més antiga d'Europa per la crisi. Doncs sense por a la crisi, però hi ha qui m'emprèn noves aventures editorials. És el cas de Riurau Editors, que avui, a les 8:30, concretament, es presenta a la seu universitària de Benissa. Riurau Editors té al front un benisser ben conegut, Jaume Hortolà, qui va rebre el Premi de Traducció Vidal Alcover dels Premis Literaris de Tarragona per la traducció del Faust de Goethe, que cada volta que he de pronunciar el nom d'aquest escriptor sempre pense que estic errant. Ara ens corregiran. Esta vesprada es presenta eixa traducció justament del Faust junt amb la novel·la Michael Kolas de Heinrich von Kleist. I és que Riurau vol dedicar-se a donar a conèixer traduccions en valencià de clàssics de la literatura universal. Que bé. Si cerqueu a la web, l'editorial fa una comparació a la seva pàgina web, fa una comparació ben curiosa amb la música, entre el que és una editorial que es dedica a traduir, la figura del traductor, i la de l'intèrpret musical. Però preferim que ens la conte el propi editor. Jaume Hortolà, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Com és que vos presenteu com una mena de pianista? És que ens ha paregut tan bonic, tan poètic, tan encertat.
Sí. Doncs perquè ho sóc també músic.
Ja ho sabíem. I et queda molt pròxim, no? La sensació, sí, suposa que et queda molt pròxima, no? Veniu a dir que, vaja, que en el que és el text d'un compositor mai podríem saber, no? O ens arriba el que Liszt va pensar, o Mozart, o Wagner, o qui siga, gràcies a l'intèrpret. I eixa mateixa figura, o eixe mateix paper, és el que juga el traductor a la literatura, no?
Sí, efectivament, és un intèrpret, un intermediari entre el creador i qui rep, qui llit o escolta la creació. Sí, és una comparació que a mi personalment m'agrada molt.
A nosaltres també ens ha agradat moltíssim, i a més eixe, quan al final diu, home, no hi ha aplaudiments en el cas de la literatura, els aplaudiments del músic o del públic en un concert seria la satisfacció del lector que fruïix, no, en eixa traducció.
Efectivament.
Per cert, Jaume, en el cas de les traduccions, el traductor, com també un mal intèrpret en una partitura, segurament, no? El traductor pot fer que estimem o que avorrim de per vida un autor. Vaja, és una responsabilitat afegida, no?
Sí, clar. És qui té la responsabilitat última de com arriba una obra al lector. I sí, en el meu cas, jo intento que arribi l'obra amb la màxima fidelitat possible, cosa que és molt difícil, i més en les obres que presentem ara. Són obres difícils de traduir, que tenen molta complexitat, i on sempre s'ha de sacrificar alguna cosa. No es pot oferir tot. Tot el que ofereix l'obra original
només està en l'original.
Sí.
Clar.
No es pot oferir tot. Tots els detalls i tots els matisos, sempre és impossible oferir-ho tot.
Escolta'm, i en eixe Faust, que de Goethe, com es pronuncia este Goethe?
Sí,
Goethe seria correcte.
Sí.
Val. Doncs en el Faust de Goethe destaqueu que, tot i ser un text d'una gran complexitat, com tu ara mateix deies, arriba al lector amb facilitat. Com es pot fer això? Perquè realment és complex. Bé, i alguna versió de quan érem criatures del Faust ha estat a punt de fer que no li tinguérem estima a l'autor?
A veure, s'aconsegueix amb feina, treballant les coses, no hi ha cap secret, treballant més i més i revisant durant anys. La tasca de traduir el Faust de Goethe és una tasca de molts anys. I això ho vaig començar fa ara ja 6 anys. Ha passat per diferents fases i per moltíssimes revisions, i jo ara ho he publicat perquè considerava que ja havia arribat un punt que era prou satisfactori, però al final seran els lectors els que ho hauran de dir, si la traducció és satisfactòria o no.
Home, i a més en la nostra llengua materna, que és d'agrair, que és d'agrair tindre Goethe en la nostra llengua. Parlem ara de l'altre llibre que presenteu, a més del Faust de Goethe, Michael Kolas. Fou escrita per von Kleist fa un segle. Podria tindre de tota manera un punt d'actualitat esta novel·la amb el ciutadà europeu d'avui en dia?
Sí, jo crec que tracta un tema que sempre estarà d'actualitat.
I això, els governs, comptem un poquet, vull dir, hi ha que llegir-la, vull dir, la història d'un camperol, diguem-ne, que veu com aquell poder que l'ha de defensar i protegir finalment acaba anant en contra d'ell, i no solament no el protegir, sinó que va en contra, no? Seria grosso modo, no?
Sí, Kolas és un comerciant de cavalls que és víctima d'una injustícia, no? I la novel·la tracta, és una novel·la curta, que tracta de com reacciona ell davant d'aquesta injustícia, davant del poder i davant de la injustícia. Tots, en un moment o altre, ens podem trobar davant d'injustícies, coses que no ens pareixen correctes, i aquesta novel·la ens fa pensar en quina és la reacció correcta davant d'això. Si hem de callar i no dir res, o hem d'alçar la veu i protestar, amb les conseqüències que això pot tindre.
Vaja, absolutament d'actualitat. M'imagino que no deixarà d'estar d'actualitat, malauradament, al llarg de segles i més segles. Jaume Hortolà, moltíssimes gràcies per tindre uns minuts per a l'Aigua en Cistella de Ràdio 9, però sobretot per acostar-nos als clàssics en la nostra llengua. Tant d'agrair.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.